M'acabo de quedar ara de pasta amoniat. Són les 11:29 minuts, perquè esclar, jo estava esperant la cinquena temporada de Joc de Trons que surti amb...
DVD, Blu-ray...
Blu-ray i tal, i m'acaben de dir que no sortirà fins al febrer.
No, però normalment fan coincidir, més o menys, el nou DVD amb l'estrena de la nova temporada.
Sí. Quan no s'entén massa, no aprofita la temporada de Nadal.
Per calentar l'estrena de la segona.
A 9 de
setembre, refresques la temporada anterior i bones veus la segona.
Ja està parlant, eh? Falta un minut per 2:15. A 9 de setembre ens arriba l'hivern a través d'una sintonia. La sèrie més seguida, la que genera més comentaris a la xarxa, la més descarregada de la història, us pot agradar més o menys, però és innegable que Joc de Trons és un autèntic fenomen de masses. El món. El món. Per mirar d'entendre aquest fenomen, que ara roda a Girona, tenim amb nosaltres el propietari de la llibreria Gigamés i editor a l'estat dels llibres, en què es basa la sèrie, Alejo Cuervo, bon dia.
Bon dia.
I el Bernat Roca, un dels autors del llibre Filosofia de Hielo y Fuego, Les claves para comprender Juego de Tronos. Bon dia, Bernat.
Bon dia.
A ells, com sempre, el Toni de la Torre i el Pep Prieto. Hola, Toni.
Bon dia.
Bon dia. El Pep Prieto va explicar que... clar, és una sèrie que als Estats Units es veu per cable.
Clar.
Per tant, per pagament.
Sí.
I les audiències són milionàries.
Sí, per ser una sèrie del cable, sí.
Impròpies del cable. Sí, sí.
Com The Walking Dead. És el mateix efecte. The Walking Dead també és una sèrie del cable, que també té una audiència espaterrant per ser del cable.
Escolta, aquí a Espanya també és del Plus i també s'ha de veure pels abonats. De fet, una de les mostres de l'èxit que va tenir és que el Plus va ser la primera sèrie que els va portar abonats nous al canal només per veure la sèrie.
Bé, que això serveix una mica per fer entendre el fenomen.
Ara
realment és incentivador de moltes coses. És com una ciutat que té el rodatge allà, no? Evidentment, és un foco de nous turistes que potser mai s'haguessin plantejat visitar Girona. I ara hi aniran.
Jo ara us diré una cosa i a qui vulgui que respongui, a qui correspongui. Jo, sabeu, el Pep i el Toni, que jo fa molt poc que segueixo la sèrie, és a dir, aquest estiu, o sigui, ha estat el meu estiu de Joc de Trons, jo anava amb una perspectiva, diguem-ho, que m'ha passat amb alguna sèrie, d'agafar, mirar, començar... i marxar, o veure una temporada, aviam què, i tal, com m'ha passat en d'altres sèries, que no venen al cas. Clar, estic a la quarta temporada. Mm. Veig quan puc, i com puc, perquè és que si no ja dormiria menys del que dormo. M'ha atrapat. Però imagineu que ara hi ha algú que encara no s'hi ha posat, que no deu haver-hi molta gent, i us pregunta de què va la sèrie. Aviam, qui respon? De què va Joc de Trons?
Bueno, jo ho resumeixo normalment dient que és un culebron. Un culebron.
Estaríem d'acord.
Un culebron de fantasia... destinat a adults. I llavors, i la particularitat, el que xoca més i el que costa més entendre és que fins ara i fins a aquesta sèrie mai s'havia fet en audiovisuals, com a mínim, fantasia enfocada per adults, fantasia presa en sèrio.
Estic molt d'acord. De fet, és el que fins ara faltava en aquest públic. El públic sempre ha estat molt sectorial, el d'aquest tipus de consum de fantasia. Però gràcies a Joc de Trons passa que ara és normal consumir aquest tipus de sèrie.
I li ha canviat la gent, la perspectiva a la gent de què és la fantasia.
Exactament.
Perquè tenien una sèrie de prejudicis que
la sèrie ha rebentat. Ui, això deu ser com
sí, sí.
El Senyor dels Anells.
Dracs,
i tal. És que no té res a veure. És que no té res a veure.
Mira, és més com Falcon Crest, però
amb
sexe i violència desfermats, sí. Que és el que als 80 no es feia. Ara sí.
I conspiració política. Que per mi és una sèrie molt política.
Molt política.
A més, té moltes lectures...
El tema central és la política i el poder.
Clar. Lluita pel poder.
Sí, sí. Alejo, què dius?
Sí, de fet, hi ha dos trames, diguem-ne. Hi ha la trama del poder del Joc de Trons i la cançó de Gel i Foc, que seria més la part fantàstica, que és el que va arribant a mesura que l'hivern es va acostant. Mm. Però, clar, la part política és la que... De fet, Martin, jo crec que el que aconsegueix molt bé és el no posar races, diguem-ne, no humanes, de moment, o no gaires, centra molt sempre això, tot el joc en el poder, en les entranyes. I el que dius tu, Jordi, d'atrapar-te és que això és una sèrie que te la mires com... Bueno, a veure què tal. I clar... t'atrapa i et...
Molt recomanable a la gent que s'hi vulgui posar, que ara digui, doncs mira, escoltaré aquests galifardeus, els hi faré cas i vaig a mirar la primera temporada. És molt important que no s'angoixin per la pèrdua dels papers amb el tema dels noms. És molt important, sobretot la primera temporada, després encara em passa a mi, que dius, aquest qui és, exactament? Perquè hi ha un reguitzell de noms...
Però això hi ha remeis, eh? Per exemple, la guia editada per Gigamesh de la sèrie El Mundo de Hielo y Fuego,
sí,
per exemple...
Sí, El Mundo de Hielo y Fuego, que ha sortit aquest estiu, clar, pot ajudar una mica.
Jo, que sóc lector i que me'ls he llegit tots i que, per tant, hauria de tenir tot el cap més o menys, quan miro la sèrie tinc la guia al costat perquè de tant en tant és inevitable.
I la Wikipedia.
Però ha aconseguit patrimonialitzar. Per mi, Stark fins fa poc era Iron Man, diguem. Però ara és brutal perquè s'ha creat... vaja, és una marca en si mateixa vinculant una saga fantàstica, que això és molt poc habitual també que passi.
Sí.
I és que s'instal·li l'imaginari col·lectiu com una cosa...
Sí,
que
quedi com a icono. S'ha convertit en un icono popular. Ja.
Us pregunto, i la pregunta és tan fàcil com curta de ser la resposta. Per on us vau enganxar a Joc de Trons? Per la sèrie o pels llibres?
Home, en el meu cas, pels llibres, clar.
Pels llibres. Bernat.
Per la sèrie, primer.
A l'Alejo, per la sèrie. En el... De fet, ara sabem per què, Bernat. Pels llibres, és evident. Toni?
Llibres.
Llibres.
Sèrie.
Sèrie. O sigui, estem 3 a 2. 3 a 2. De fet, l'Alejo, l'any 2002, va aconseguir els drets de Joc de Trons, el primer llibre de la saga Cançó de Gel i Foc, que va publicar la teva editorial, que és... Bernat. Que és
l'Alejo.
Ja vaig bé. Que va publicar la teva editorial Gigamesh. Com va anar això? O sigui, tu un dia t'arriba el llibre?
Bueno, no exactament. O sigui, a veure, jo era molt, molt fan de l'autor des dels meus temps de lector. Abans que comencés a editar llibres, ni res. George Martin, des del començament de la seva carrera, pràcticament tota la seva obra s'ha editat en castellà i s'ha traduït. Jo era molt fan d'ell i el seguia. I me'n recordo una de les novel·les favorites i fetitxes meves, de fet, l'he inclòs amb el meu cànon, és Muerte de la Luz, que és una preciositat. Llavors era un senyor dels meus autors favorits que va deixar el gènere, que se'n va refugiar a Hollywood per escriure guions, per produir sèries i coses d'aquestes, perquè el van fer... Bueno, el seu, anava tan bé la seva carrera que els seus editors van intentar fer-ho compartir amb Stephen King, i van fracassar miserablement. Es va donar una hòstia que la seva carrera literària no es va aixecar. I va prendre refugi a la televisió.
Val. I llavors va agafar un dia...
I va tornar amb les... A veure, es va tirar 10 anys fent guions i produccions de sèries, i ell explicava que una de les coses més frustrants de treballar en aquest àmbit és que la immensa majoria de la teva feina no veu la llum del dia. No s'arriba a produir, es desetja, es queda amb un calaix. I, per una altra banda, li feia una sèrie d'exigències molt dures respecte a la seva escriptura, perquè tenia que estar pensant sempre en els pressupostos de poder representar jo. Bé, és quan ja portava 10 anys a aquest ritme, una mica per a donar a la gent el que estava cercant, i per una altra part, per no tenir-se de preocupar dels pressupostos, va dir, mira, faig aquesta cosa de fantasia que no em tinc de preocupar per res més, que va ser Juego de Tronos.
El primer. I tu arribes i quan...
I jo era fan d'ell, i quan es va publicar, me'l vaig llegir, només va sortir, i em va agradar molt.
Va.
Va ser amb la publicació de la segona, que la primera va entrar en les llistes de bestsellers, quan ja vaig dir, si la vull publicar, que ja estava en marxa com a editorial, o l'agafo ara o no podré, i la vaig poder agafar.
Va. Quants volums has fet fins ara?
5.
5. O sigui, va per temporada, o sigui, segueix l'estructura...
No ben bé, perquè la sèrie...
La tercera i la quarta temporada es corresponen quasi ben bé a la tercera novel·la.
Sí. A més, ella a les novel·les fa un... Hi ha dues novel·les que tenen els personatges separats i que la sèrie mai et separa els personatges per temporada.
Si recomaneu a la gent que està mirant la sèrie que m'hi llegeix els llibres?
Home, depèn si vol passar-se un molt bé, si va malament de temps, que... Cuidado.
Que vagi a la sèrie.
Home,
tant o més que la sèrie de televisió.
És molt més rica, la narrativa de Martin és més rica. En personatges, jo que des del mal de cap de personatges, el llibre ja és...
Però està bé, trobo que hi hagi una diferència ara cada cop més palpable per l'anunci de Martin de que els llibres i les sèries anirien una mica per lliure, que està bé, perquè això finalment ha de ser així. O sigui, no té per què ser una versió literal.
Bueno, ha de ser de cap manera, com puguin i els hi surti. L'avantatge ara és que tindrem dos productes en lloc d'un, i els que estem enganxats podrem tastar tots dos. I discutir després.
Tu vas, quan ho coneixes, quan el primer és un best-seller i ha sortit la segona, tu dius, això vaig a demanar els drets.
Sí. A veure, era molt poc habitual en aquella època agafar una sèrie oberta. Que no estigués publicada íntegrament.
I tu agafes amb l'editorial que...
El que passa és que era, un cop entra en dinàmica de bestseller, caurà. Llavors diu, l'agafo ara, no està oberta, no està tancada, a mi m'agrada molt, tiro endavant.
I vas anar allà i vas quedar-te els drets. Sí. Puc preguntar-te què vas pagar pels drets?
Sí, és conegut, 5.000 dòlars.
Vas pagar $5.000 pels drets?
$5.000, no està ben dit, No, els drets no em van costar $5.000. L'adelant dels drets em va costar $5.000.
L'avançament,
$5.000. I després vens molt, també has de liquidar molts drets.
D'acord. Però l'avançament són $5.000.
De la primera novel·la. Quan vaig tenir de comprar la segona, em va sortir més cara. I ara, quan tingui de comprar la sisena, ja no t'explico.
Val, però una cosa, un moment, perquè és molt important. Aquí ha d'haver una fidelitat per part de l'autor o de l'editor, perquè clar, sí. Un altre agafa i diu, a mi em ve Planeta, poso la gran,
sí.
I em diu, vull aquests drets.
A veure,
hi ha un cas, per exemple, el cas de la Rowling, el cas de la J.K. Rowling amb Harry Potter, és la persona que descobreix Harry Potter a Espanya, és tertulià del món a RAC1 i es diu Ernest Folch. que troba aquest llibre i el va queda els drets. I es veu que Rowling diu, a qui va apostar per mi en el primer llibre es queda amb els meus drets fins que s'acabin els 100 llibres.
Mm-hmm. A veure, nosaltres, si hem aconseguit, com a editorial molt, molt petit, amb un pastís tan gran, si hem aconseguit mantenir els drets, jo tinc clar que hi ha, sobretot, dos motius. El primer és que Martin és conscient de que la nostra traducció és molt bona. I això, bueno, és una medalla que ens posa ell de quan en quan i que a mi m'agrada contar-la també, que ell explica que rep molta correspondència d'arrel del món dels seus fans que li expliquen, en particular, i es queixen dels errors que troben a les traduccions. Diu que d'aquesta correspondència d'Espanya no rep. Que li va cridar l'atenció en el seu moment que a cada país que s'anaven editant els llibres, cada país que li començava a arribar correspondència de fans, d'Espanya no. Vale. Llavors ell és molt conscient de que la traducció en castellà funciona. Cristina Macià.
Cristina Macià. Quan, una pregunta. Quants, ara hi ha 5 llibres. El 6è sortirà...
Està previst l'any vinent.
És la gran pregunta.
L'any vinent. Hi ha final?
Amb el 7è. Està previst, de moment, que siguin 7 i que acabi el 7è.
Els llibres. Els llibres. Sèrie, ja ho veurem.
HBO parla de 10 temporades. Sí.
Ja ha pujat la posta a 10.
Havien pensat 18.
Havien dit 8, però
bueno,
ja...
Bueno, és que és el seu èxit més important de la història, no?
Perquè han parlat fins i tot de fer com un spin-off, de buscar noves línies narratives.
Sí, es parla de fer una sèrie en paral·lel amb el que acaben de publicar ara, El Caballero de los Siete Reinos,
exacte,
que són tres històries que ocorreixen 90 anys abans de la sèrie, molt enfocades al món del Caballero Andante, dels tornejos, la tradició de cavalleries.
Però de moment hi han garantits 8 temporades... De moment hi ha garantides 8 temporades i veurem si n'hi haurà més o no n'hi haurà més.
Es parla d'agafar el segell
i d'una pel·lícula
i introduir, i d'una pel·lícula, exactament.
Per acabar la saga.
En el seu moment, sí, es va inclús una pel·li.
Juntament amb el Francesc Vilaprinyó i el David Canto, el Bernat és un dels autors de Filosofia de Hielo y Fuego, Las claves para comprender Juego de Tronos, impulsor d'un blog que és juegodetronosfilosofia.blogspot.com. A banda de Reis, Dracs, Donzelles i Molts Morts, també hi ha filosofia, Joc de Trons.
Bueno, a veure, hi ha la que també li vulguis buscar tu, és a dir, jo crec que Martin no és que es vulgui alliçonar de filosofia, però sí que intencionadament hi ha personatges que tenen una crisi existencial profunda, i aquí són la filosofia escola. Hi ha diàlegs absolutament filosòfics, clarament, diguem-ne que Martin ha anat filtrant lectures d'anys de, com a estudiant, diguem-ne, de periodisme, com a persona interessada en la política, i hi ha diàlegs que encaixen perfectament en llibres de Maquiavel. Va. Jo penso que sí que és evident que hi ha una voluntat de criticar el poder des dels llibres.
El Bernat és llicenciat en Història, professor de Filosofia i Història. Joc de Trons, s'inspira en passatges reals de la història o hi ha molta fantasia?
Home,
per exemple, és més real que El Senyor dels Anells?
Home, Martin ha reconegut influències ja, diguem-ne, en episodis concrets com La Boda Roja, on ho connecta amb la història d'Escòcia. El Francesc Vilaprinyó, un dels companys del llibre, ha fet un paral·lelisme magnífic amb Daenerys i Alexandre el Gran, que se sustenta molt, és a dir, s'assembla molt. Clar, Martin ha llegit, bueno, ell ha dit que llegeix molta història, i és evident que filtra coses, i hi ha influències que poden ser, doncs, reconegudes per ell mateix, com el passeig de Cersei a King's Landing, que ell reconeix que està inspirat en un amant d'un rei anglès, que la Guerra de les Dos Roses, tot això està clar que hi és. És a dir, que és evident. I després hi ha coses que nosaltres busquem, diguem-ne.
Esteu d'acord que és una sèrie on no es poden diferenciar els bons i els dolents d'una manera clara?
Ah, bueno, és que no hi ha bons. Exacte. Jo començaria, o estan comptats, o sigui... Em venen al cap dos bons.
Com la vida mateixa, una mica, eh? Jo crec que tot és gris, en aquesta sèrie.
Bueno, és un dels girs que fa, jo crec.
Bueno, és una de les grans virtuts de la sèrie. El deixar-se de maniqueïsmos. El presentar personatges que des d'un punt de vista són bons, des del punt de vista contrari, no tant.
I que no hi ha protagonistes.
Sí. Bueno, el protagonista últim podria ser el Tro.
Bueno, no sé. No sé.
Exacte. Però és veritat que hi ha més icones que protagonistes.
No, és a dir, clar, perquè...
Al final...
Jo recomano que la gent, de debò, els que no han vist la sèrie, vinin al primer capítol. Vinin al primer capítol. I quan acabin el primer capítol, diguin... Hòstia. Ja no dic quan acaba la primera temporada. Que quan acaba la primera temporada dius... Bueno, no és que no hi hagi ni bons ni dolents, és que no hi ha ni protagonistes ni no protagonistes.
Bueno, clar, però...
aquí hi ha un salvant...
És que l'aposta d'utilitzar actors coneguts com Shin Ben feia això de la primera temporada, que generava un anticlímax permanent amb l'espectador, que s'esperava un demiurg fixe, però en realitat, a menys que
l'exercici... Perquè és traïdora, llibres, una sèrie traïdora.
Una sèrie molt traïdora.
Va traint les teves expectatives... constantment.
Bueno, això és el que explico també, és la gran virtut de Martin, que es dedica a subvertir les expectatives del lector. Va plantant tècniques de gratificació i plantant expectatives amb la sèrie en l'espectador, Martin amb els seus lectors, i després ve la punyalada.
M'aixaca.
Us he de dir, us he de dir, és a dir, no estic fent cap spoiler, que ho sapigueu per als que vulguin engegar, però jo sento especial predilecció, com molta gent, per dos personatges. Un és el de el de la Khaleesi. La Khaleesi. Quin és el vostre personatge preferit? Aviam. El vostre personatge preferit?
És una pregunta en trampa, és Tyrion, sempre.
Tyrion.
I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of...
Tyrion és el Lannister, el nan bevedor, cràpula, repudiat per la família. O sigui, la pregunta és per què ens sedueix tant un personatge així?
Perquè tots portem un Tyrion a dintre.
I pel carisma de l'actor, que crec que convé subratllar-lo. Sí, té un gran actor, Peter Dinklage.
Fa un paper aquí... Sí.
Bueno, i la gratificació en House, que el personatge amb la sèrie de televisió és més House que amb els llibres, i això també et permet...
Sí, és veritat, els llibres és més malparit, sí. Bastant més. Sí.
Pel contrari, un dels més odiats és aquest.
They know I saved the city, they know I won the war.
També se la veu en versió original, és que és desagradable.
No, és que s'assembla al Justin Bieber. Sí.
és el rei Joffrey, que és un dels personatges més retorçats i dolents de la història de la televisió.
Sí, i és un perfecte exemple del polític contemporani en algunes coses. No, és un personatge que, a més, jo que deia de la subvenció de les expectatives que deia l'Alejo, és un personatge jove, un adolescent, és a dir, que aquest grau d'odi que desperta l'espectador té un punt d'incorrecció política, al final. Sí. És a dir, tu et sents fins i tot malament...
Sí, és un adolescent malcriat amb poder. Sí. I llavors tot el que pugui sobrar-te amb ell, la seqüència de les bufetades...
Ostres, sí.
Aquella, mira, l'han agafat també en plan repetir.
Sí, sí, sí.
Després tenim el començament de la primera temporada. No estic desvetllant res. L'incest més bèstia de la història de la televisió després del de l'Eulàlia i el Mateu Montsolís.
Sí, sí.
Jo et diré una cosa, Jordi. Jo quan vaig veure la primera mirada que es fan el Jaime i la Cersei, dic, aquí hi ha alguna cosa. O sigui, vaig com pensar... No, és que no sé, hi havia com una tensió sexual
però allà molt forta. Actors,
i llavors, quan acabes el primer capítol, dius, ostres, és que allà és el que diu el Jordi, que quedes atrapadíssim.
Sí, hi ha una brama que corre, que no sé si és veritat o no, que el capítol més important de cada temporada és el novè.
El penúltim.
Correcte. I que sempre passa... El més bèstia passa tot al novè capítol.
Sí, la catarsi, o l'anticatarsi, més aviat, perquè et deixa fet una merda,
és
el número 9. Tradicionalment.
Bueno, això no vol dir... Això no ho salva ni el 10.
Això no vol dir que... Perquè el 10 normalment acostuma a anar, després del desastre, a tornar a posicionar les peces perquè sàpigues què pot arribar a passar a la propera temporada.
He de dir que tots els finals dels capítols, de tots, són molt bèsties.
Són bons, sí.
Són bons.
Sí,
són finals d'aquells que dius... Buah. Però el de, per exemple, sense dir res, tercera temporada, novè capítol...
Sí, bueno, jo...
El casament?
Sí. Bueno, si aquella va ser la primera escena que va començar a córrer per internet vídeos de la gent que gravava persones veient la sèrie.
Això es pot a YouTube.
Això és increïble. És el més divertit del món.
No ho van fer ja al final de la primera temporada?
Sí. Penso
que ja
havia... Sí, sí,
va tenir molt d'èxit. Sí,
van fer molt més viral.
Es va fer viral a la tercera.
Si poseu al YouTube, final, tercera... Final...
Reaccions.
Novena capítol, tercera temporada. Veureu càmeres fixes posades, o vídeos, o telèfons posats a la cara de la gent en el moment que passa allò que dic que hi ha un casament.
Hi ha més crits en aquests vídeos que tot a Walking Dead.
A més, és bo perquè allà els guionistes demostren ser més cruels que Martin, que costa, perquè dius, Martin és un escriptor cruel, però Benioff i Weiss són més, perquè diguem que es carreguen la dona allà amb braçada, tot allò.
Saps que Benioff venia de ser el guionista de Troia, no deixa de sorprendre aquesta aposta.
També estan capitalitzant l'experiència que tenien amb els llibres. Amb els llibres aquesta escena ocorreixen a la tercera novel·la i es preparen escassament amb un parell de capítols abans. Sabem que ha passat una cosa molt significativa. A la sèrie, això s'ho preparen des de la primera temporada, estan ja apuntant amb aquesta escena, perquè saben que és una de les escenes més importants dels llibres i que va aconseguir més reaccions dels lectors. Això ho van multiplicar per 10 amb la sèrie de televisió.
Hi ha molta gent que es pregunta si els llibres es poden llegir encara que hagis vist la sèrie.
Sí, sí, home, i tant. Sí. Home, hi ha molta més informació que la sèrie. És que, clar, és que la sèrie al final són 10 hores per temporada, és que els llibres són...
I cada llibre són moltes més hores.
Són
que
moltes pàgines i moltes hores.
I en el llibre Filosofia de Hielo i Fuego, les claves per a comprendre el Juego de Tronos, amb el Bernat Roca, amb el Francesc Vilaprinyó i el David Cant, exactament què trobarem en aquest llibre?
Bé, aquest llibre, és com l'Alejo va dir a la presentació del llibre, és un exercici de friquisme il·lustrat, d'alguna manera. És a dir, és un joc de referències culturals a partir del qual, dels llibres, diguem-ne, de Martin, de la sèrie, s'expliquen fonts de Mart, de les quals Martin ha begut, idees que nosaltres veiem en Martin, filosòfiques i literàries, i és una mica com un joc, com un entreteniment, d'alguna manera, no? Per també demostrar que el friquisme també és una ciència, diguem-ne.
Va, anem acabant. Hi ha una pregunta que també ens fa, si és que sabem que la temporada, l'any que ve surt el sisè llibre, en anglès, però en castellà quan estarà?
En castellà, si ens han promès que ens donarien el manuscrit amb una mica d'anticipació respecte a la data de sortida anglesa, o sigui que no hi haurà gaire diferència.
No hi haurà gaire diferència. O sigui, igualment l'any que ve segur, eh?
Sí.
Segur. Val. Toni Pep,
bueno, segur, escolta'm, pot caure un meteorit.
Va, sí. Va. Teniu alguna novetat de Joc de Trons a Girona?
A veure, en tenim. Tenim, per exemple, la presència de David Benioff a la ciutat. O sigui, sabíem que hi hauria la presència de David Wise, que és l'altre creador de la sèrie, perquè era el director...
Són els dos creadors.
Passa que Wise dirigeix, i Wise és el director dels capítols que s'estan rodant a Girona, i Benioff s'hi ha presentat. Cosa que, vaja, no deixa de ser sorpresiu, perquè, a més, no va tot arreu, però, vaja, se'l va veure des del segon dia de rodatge. Sabem, per exemple, que... El destí de Canet, per exemple, finalment, que s'ha mig rebel·lat.
Casa Tarly. En principi.
Exacte. I se sap que quan acabi el rodatge de Girona se'n van a rodar exteriors al castell de Torroella, que és un castell que, com sabeu, és buit per dintre, però que els exteriors són tan depurats que gaire muntatge no hauran de fer.
No sabem actors, eh?
No, això no. De fet, hi ha molts rumors de que la setmana que ve, hi ha un rumor molt insistent, sobretot de xarxes i de fans, de que l'acabessi arribi a Girona. Jo vull enviar un missatge des d'aquí als gironins. Jo la vaig veure primer.
Perdona.
No, però en tot cas...
La secció la porto jo.
Però bé, en tot cas és com la rumorologia habitual. El que sí que és cert és que hi ha una cosa que s'està dient molt i és la suma eficàcia amb què roden els espais. És a dir, aquella por inicial d'alguns veïns de coi, ens han tancat al barri vell, aquests tios estan rodant allò molt intensament en un mateix espai, desmunten i munten en un altre lloc de Girona.
Per exemple, el mercat que vam veure el dia que el Pep i jo vam anar a fer un cop d'ull al rodatge al mercat de Braus, ja no hi és, ja l'han desmuntat. Per tant, si vols anar veient els escenaris, has d'anar fent més d'una visita.
M'heu dit que Besalú també feien exteriors, eh?
Roden plans, es veu, però sense figuració. Vale, això m'han dit també.
Per fer l'entrada, és que aquell pont és molt, molt vistós.
Home, aquí tenen per triar i remenar. I per l'altre gran misteri, que això haurem d'investigar-ho, és si realment el fet que sigui King's Landing, un dels espais del rodatge de la sèrie, és la garantia de que la setena també es rodarà a Girona.
Val, l'altre dia l'alcalde, Puigdemont, li vam preguntar i tal, no sé què, i diu que ell que està molt esperançat de que pugui passar. Per tant, si un alcalde està esperançat, no vol dir que sigui veritat, però vol dir que és probable que ja n'hagin parlat.
La sensació que em dóna, de totes és que el rodatge està anant bé a Girona, és a dir, no estan sortint notícies de controvèrsies
diverses. No, no és allò que va
passar a Andalusia. Exacte, la Macy Williams, que no va atendre cap fan, però va fer un tuit agraint als fans les seves esperes, les seves fotos, etc.
La nena.
Sí. I vaja, crec que el rodatge està anant dintre d'una civilització, diguem, que no... Sí,
no s'ha filtrat res, que això és el més important.
Exacte, això és molt important.
Escolta'm, es queda molt poca estona, si em permeteu, que parlem d'altres moments, d'altres sèries. Per exemple, la sèrie de la setmana, per a vosaltres, amics, és CSI.
Ja em diràs, CSI,
amb qui comença per...
Las Vegas, o sigui...
L'últim,
CSI Las Vegas, que va ser el primer en començar, any 2000... Acaba, ahir es va estrenar la temporada número 15 a XN i, de fet, a finals d'aquest mes, als Estats Units, acaba la sèrie definitivament amb una TV Movie. Acabaran en plan espectacular. I és el final d'una franquícia que...
I d'una era, m'atreviria a dir.
O sigui, tots els CSI s'acaben?
No, queda un. Queda CSI Cyber, que també t'he de dir... Té els números bastant comptadets, eh?
Per tant, ja s'acaba el CSI.
Jo crec que el CSI ja ha acabat definitivament. No. És curiós, perquè parlar de CSI ara com una gran sèrie és estrany, perquè vivim en l'era de Breaking Bad, Joc de Trons, i un tipus de sèrie diferent, però recordem que CSI, en el seu moment, als Estats Units va arribar als 26 milions d'espectadors i va estar nominat 3 cops als Emmys com a millor sèrie. Clar, sí. I la primera temporada va tenir un impacte important a nivell de...
Val la pena?
Home, jo, per mi, val la pena les primeres temporades...
Val la pena Grissom. Sí, val la pena Grissom. I si es té un dia molt de dretes, Horatio Kane. Però...
A Miami.
Però, si no, poca cosa.
I és una de les franquícies de més èxit del món de les sèries, perquè en total són, si no em surten malament els números, a part de l'original, són 3 sèries més.
Nova York, Miami i Cyber.
Volíeu parlar també d'una altra sèrie encara més veterana, però encara continua més viva que CSI, que és Doctor Who.
La setmana vinent arriba la novena temporada, la segona amb el nou actor de la franquícia, que és Peter Capaldi. Alguns estem molt a favor de Peter Capaldi, i aquí trobo a faltar molt David Tennant, que va ser un dels doctors més populars, però personalment els que hem seguit de Thick of It o Pelicos com In the Loop ens agrada molt aquest actor britànic. La veritat és que la novena temporada pinta molt bé, és una sèrie que va molt sola ja, té un imaginari tan creat i té una grada tan fidel que la veritat és que segur que funcionarà. L'únic misteri que m'hi queda d'aquesta saga, més que quan acaba, és si hi haurà un altre canvi d'actor un dia. Però a banda d'això, la veritat és que arriba en molt bona forma i és un producte insigne de la BBC.
Però de la sèrie que més es parla és de Black Mirror.
Live more. Sí, perquè Black Mirror, recordem, va tenir una primera temporada excel·lent, segona temporada excel·lent, es va dir que es faria una tercera temporada, però no es va fer, es va fer un especial de Nadal també excel·lent, i des d'aleshores Channel 4 sembla que, malgrat tenir una sèrie que funciona...
I que és una icona, precisament.
Sí, que funciona que a nivell internacional, l'havia abandonat completament. La notícia és que Netflix ha arribat a un acord amb la productora del creador de la sèrie, el Charlie Brooker, perquè la sèrie passi a Netflix i, per tant, sigui possible aquesta tercera temporada. Per tant, podem dir que Netflix, que per cert arriba aquí a l'octubre, ha salvat Black Mirror.
Una gran notícia.
I a casa nostra? Què tenim?
Tres muertos y otros cinco heridos al escapar, dos leones...
La sèrie que podria aspirar a títol de la sèrie més surreal de l'estiu, però que misteriosament l'estan comprant a tots els països del món. Això és Zoo, o Zoo, la història de com un grup de científics aventurers descobreixen, a partir d'una novel·la de James Patterson, o l'autor del Col·leccionista de Diamantes, que els animals estan consorciats contra nosaltres. Sona de broma, ja ho sé.
No, sí.
I algú pot pensar, això no estava fet, es deia la revolta dels ocells als anys 80. No. Imagineu-vos tot el món, perquè passa 5 continents l'acció, atacant els animals atacant els homes. És una sèrie entretinguda, molt de sèrie Z, però que té una dada que la fa preocupant, i és que és el mateix equip de Fringe. És a dir, aquesta gent realment necessitava menjar, imagino, després de la cancel·lació de la temporada, i la veritat és que sorprèn veure que aposten per un producte tan autoconscient, perquè ja se'n riu una mica d'ella mateixa, però ha estat una de les estrenes entretingudes de l'estiu i arriba finalment a 4.
Dijous, aquest dijous. A dos.
Molt bé, deixem aquí una pregunta a Alejo. Quin tiratge fas de llibres? Clar, està en castellà, està en català, però estem parlant de...
Depèn molt. A veure, en el cas d'un llibre normal, puc arribar a fer 1.200, 1.500, 2.000.
Del George Martin estem parlant?
Del George Martin fem una mica més. Podem fer... Danza de Dragones va ser... La tapa tova, la primera edició, van ser 80.000. La tapa dura, no sé si van ser 30 o 40.000, també. Són altres xifres. I va durar molt poc al mercat. Mira, el Mundo Hielo y Fuego, que heu comentat abans, el de consulta aquest, és un llibre molt car, també tapa, sí. 46 euros. La primera edició van ser 9.000 exemplars i van durar una setmana al mercat.
Que la bogeria, aquest senyor és el que va portar els llibres cap aquí. Aquest senyor que va portar llibres cap aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Alejo.
Gràcies a vosaltres.
Bernat, que sigui un èxit aquesta filosofia de hielo y juego, y fuego, que comença dient, per darrere, a la contraportada, s'acerca l'invierno, que és, efectivament, la frase de la porta d'entrada, un món apassionant, i en el llibre, doncs, podreu seguir aquesta filosofia d'aquesta... jo crec que és una imaginació que no té paraules de l'autor de l'invent de Joc de Trons. I, senyors, ens veiem la setmana que ve.
I tant.
Gràcies, Bernat, que vagi bé. Sí. Fins ara. 4 minuts i les 11, un minut, i de seguida acabem el diàleg.